Saps que Santa Filomena va ser una verge i màrtir de l'Església cristiana, que va néixer el 10 de gener de l'any 291, que va morir el 10 d'agost del 304, després de Crist, que va ser martiritzada sota l'emperador romà Septimio l'any 202, i que la festivitat és l'11 d'agost. Jo no en tenia ni idea. I del nom, doncs, no massa més. Però Filomena ara sí ja serà recordada, perquè a l'any 2021, a Lleida Ciutat, comptant el cap de setmana, va caure un pam de neu. Mal comptat, si vols, però un pam de neu. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? 12:21 minuts, comencem setmana ja. Setmana normal ja fins a Setmana Santa, ara. Fins a la darrera setmana del mes de març, llevat d'algun dia festiu per Carnestoltes, ara ja anem a setmanes normals. Almenys fins a Setmana Santa, que és el 29 de març, eh? 11 de gener del 2021. Hores d'ara, pràcticament fregant els 2 graus a la ciutat de Lleida amb sol després d'un cap de setmana que a molts altres llocs han qualificat d'històric, doncs per què no? A Lleida també, històric. Per què? Doncs per moltes coses, eh? Pandèmies a part, eh? Parlo de meteorologia ara. Ara l'Armando ens ho explicarà, però és que ha nevat, ha plogut, ha caigut aigua neu, ha tornat a nevar, ha glaçat, ha sortit del sol, hi ha hagut boira, hi ha hagut núvols, hi ha hagut de tot aquest cap de setmana. Jo, ja veurem, a veure si l'Armando Álvarez, segur que no ha parat, eh? Segur que no ha parat. Jo ara li preguntarem, buscarem aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens colarem al servei d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Parlarem allí amb un dels metges, amb l'Oriol Lloguero, perquè ens parli de la situació. Perquè és que al final ens perdem amb les xifres, eh? Jo et puc dir el risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia, però també ens interessa saber, escolti, de persona a persona, un metge que està a urgència perquè ens digui la cosa va millor, va pitjor, està igual, que com està anant? Et faig spoiler, ja et dic jo que va pitjor. Però potser no tant com ens esperàvem, però això no ha de ser cap mena de consol. En fi, parlarem amb l'Oriol Lloguero i després hi posarem somriures a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer i el seu espai, algú ho ha fet. A partir de la una, els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i a 2:15 parlem d'esports a la radiografia. Però ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida perquè ens ha d'explicar tantes coses que no sé si avui tindrem temps. Allí tenim el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, un cap de setmana intens professionalment parlant, suposo, eh?
Sí.
Bueno, sí. Es va anar complint tot el que vas dir, eh?
Sobretot la primera nevada, potser la segona, doncs pues no tant, no? La segona, vull dir, la del dia 9 es va complir.
Sí, sí.
Pues ahí, i Lleida Ciutat, concretament, pues claro, el problema de les mesures de Lleida Ciutat és que van canviar de fase, Física que es diu de neu a aigua i d'aigua a neu, i es va barrejar, i sort que tenien un instrument molt nou, molt car, de 5.000 euros, que es diu disdròmetre, i crec que és l'únic que n'hi ha a les comarques de Lleida, i potser n'hi ha tres a tota Catalunya, que ens diu cada minut no solament la intensitat de pluja, sinó també què tipus de precipitació és, i va canviar diverses vegades de fase perquè va estar precipitant, ja sigui neu, ja sigui aigua neu, ja sigui plujant gelant, ja sigui aigua, durant 39 hores consecutives. És una barbaritat, però que és Lleida. Es van recollir 43 litres d'esta pluja neu d'anar fent. No?
Sí.
I els gruixos de neu...
Poca broma, amb dos dies, 43 litres, no està mal, a nivell de litres?
No, perquè, però ha caigut a poc,
clar.
No va haver molta intensitat. Com a màxim 0,4 en 10 minuts, és la intensitat màxima que trobem. I que el primer dia 7 centímetres de neu, després va passar a pluja, va estar plovent tota la nit i matinada, del 9 al 10, i a partir de les 9 del matí, aproximadament d'ahir diumenge, pues va començar a tornar a nevar.
Sí.
Després, al final, a la tarda, va passar a pluja. Entre aigua, entre la neu i l'aigua, o al revés, pues n'hi ha fases intermitges que no són ni ben bé aigua ni ben bé neu, que es diu o aigua neu,
sí,
o a vegades
sí,
una pluja una mica gelada, no? Perquè la temperatura es va moure entre 0 graus i 2. En 24 hores només va variar 2 graus.
Sí, 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 sí.
Destacarien dos poblacions, ens oblidarien de totes, no? Però n'hi ha dos, com són Almatret i Pobla de Cérvoles. Almatret a l'extrem sud del Segrià i Pobla de Cérvoles a l'extrem sud-est de les Garrigues, que van superar els 40, 43, 44, 45 centímetres de neu, a poblacions que no estan acostumades. És un gruix extraordinari, sobretot per a aquestes poblacions. En el cas de Lleida, ens tindrien que remuntar al 15 de desembre del 2001, doncs gairebé, encara que eren 20 anys, 19 anys, per trobar un gruix superior al voltant de 20 centímetres que va caure aquella vegada. Aquella vegada va ser una onada de fred que va durar 14 dies, 24 hores sota zero. No passarà aquesta vegada. Tindrem ara els propers dies glaçades nocturnes i matinals, però en sol durant el dia, o boira, aquí estarà la dubte, que pot passar sí, de boira a sol. Clar, si se fique la boira, pues quedem en un hivernacle sense sol i sota zero. De moment avui està sortint el sol i, bueno, des del Meteosat se observa la enorme extensió que n'hi ha a la península Ibèrica, pràcticament el quadrant nord-est, fins i tot una mica més, del quadrant nord-est, completament nevat, però es necessita que des del satèl·lit no hi hagi núvols per veure l'abast brutal, enorme d'extensió de la nevada.
Però o sigui, ha caigut molta neu, eh? Molta neu, vull dir, a molts llocs, de quantitat...
I sobretot l'extensió territorial és enorme.
Aquesta,
i doncs,
aquesta.
Clar, les carreteres, la vida, pues, se col·lapsa. L'interior de Catalunya, no sé si he sentit que probablement el 60-70% del territori de Catalunya havia nevat, l'interior, però és on n'hi ha menys població. Un 30%, mentre que la zona de Barcelona i les comarques que l'envolten, que no n'hi ha el 70% de població, pues no li s'ha nevat i clar, no ha causat tan disbauxa o tants problemes.
Armando, s'ha acabat el tema de nevades, almenys en els propers
sí,
dies?
Sí, s'ha acabat el tema de les precipitacions.
I fred?
I ara ens ve pues, unes glaçades que quan el cel quedi ras, sí que les temperatures se desplomaran en la propera nit i matinada. De fet, ja n'hi ha avisos d'EMET, de Meteocat, per baixes temperatures, sobretot les dues properes matinades.
Mm-hmm.
Estem parlant de 5 sota 0 en promitja a la meitat sud de Lleida i per sota de 10 sota 0. Avui ja n'hi ha hagut 13 sota 0 a Martinet, i a 12 sota 0 a Arties, 11 sota 0 a Barruera, doncs encara podien baixar més. Estic parlant de les poblacions,
mm-hmm.
Perquè ara l'aire fred queda més enclotada al fons de les valls i no seran tan baixes als cims de les muntanyes com al fons de les valls. Sí, les properes dos nits i matinades, molts graus sota zero. I el que hauríem de traure ràpidament a les zones que trepitgen és la neu perquè no quedi endurida.
Clar, sí.
Endurida i glaçada, pegada al terra, que costa molt més de traure, almenys per les zones que hem de trepitjar. I si no, portar dos pals, un bastó, el que sigui, perquè en dos pals a la mà, d'estos de que s'empleen per pujar muntanyes, el que sigui, a vegades hem de treure la roba que tenim per anar a la muntanya, no? Algunes botes...
Que sí, és el moment, Armando, és el moment.
La qüestió és no caure.
Clar que sí. Demà és dimarts, demà també arribaran aquestes previsions a
sí,
mig termini.
De tota la setmana i la següent,
i parlarem.
I continuarà el fred o no, perquè només faltaria que em vingués encara més fred, no?
Doncs apa.
D'empitjorar la situació. De moment n'hi ha una tranquil·litat, però dins d'un ambient molt fred, sobretot les nits i matinades.
Molt bé.
Doncs... O sortir...
No, res, tancats a casa, que més amb la pandèmia ja ens va bé. Armando Álvarez, parlem demà.
Vinga, fins demà, bona tarda.
I nosaltres ara ja ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, l'afectació de la neu, que de fet en cap de setmana és maco, si no has de treballar i no t'has de moure, és bonic. Jo sempre he dit que a mi la neu i la ciutat és una cosa que crec que no congenien, almenys en aquestes ciutats que no estem preparats amb això. Els països nòrdics suposo que ho tenen tot molt més per la mà, però aquí no. Almenys ha estat el cap de setmana, el que passa és que, com bé deia ara l'Armando, el tornar a nevar ahir i mantenir-se aquestes temperatures baixes, doncs està clar que ha quedat afectacions a la xarxa viària lleidatana que ara repassarem. Abans, dir que el curs s'ha reprès avui, parlo del curs escolar, avui 11 de gener, dilluns, tot i que a la demarcació de Lleida hi ha hagut tres escoles que no han pogut obrir. Al Segrià, l'escola Francesc Feliu d'Aitona, amb 239 alumnes, i a les Garrigues, les escoles Vallmajor de Bovera, amb 13 alumnes, i la Mare de Déu de Montserrat a l'Albagés, amb 22 alumnes. Són les tres escoles que no han pogut tornar a obrir. També la xarxa ferroviària continua afectada pel temporal Filomena. Avui dilluns es manté tallada la circulació a la R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre i a la R14 i R13 entre Lleida i la plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Per tant, segueixen aquí els problemes derivats de la neu i de tot el que ha comportat la Filomena, per entendre'ns. També ja es va anunciar ahir i aquest matí que han quedat afectades rutes escolars. Per exemple, les rutes de transport escolar al Pallars Jussà i a la Molosa i Pujalt, a l'Anoia, s'han suspès a causa d'aquest temporal, segons ens ha informat avui mateix dilluns Protecció Civil. Aquestes rutes se sumen a les afectacions que ja es van anunciar ahir diumenge. En un total són 13 comarques. A Ponent s'han cancel·lat les rutes del Segrià, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pallars Jussà i el Pla d'Urgell. Per tant, ja veieu que anar a l'escola fora de la ciutat de Lleida, si depenies de transport escolar, s'ha fet difícil, difícil. I a tot això, doncs, com sempre, ha posat de manifest que els recursos destinats a quan passen aquestes coses a la xarxa viària són justets, justets, per no dir suspès, dic justet. Però és que, a més, no parlem ja només dels llevaneus, de la Sal, etc, etc. És que el sector de Mossos d'Esquadra, de Comissions Obreres de Catalunya, assegura que no s'han pogut garantir els serveis mínims del torn de nit de trànsit a la regió policial del Pirineu Occidental entre els dies 22 de desembre del 2020 i el 8 de gener del 2021 a Viella, Tremp i a la Seu d'Urgell, i ho atribueix a la manca d'efectius en aquest servei. Ull, perquè com sempre, tot això és el mateix que ha passat a la sanitat. Mentre no passa res greu, doncs tranquil, qui dia passa any empeny. I ja està, anem passant. No hi ha hagut cap accident greu i per tant no s'ha notat. Però diuen que si s'hagués produït algun accident greu s'hauria d'haver gestionat amb dotacions de Manresa o altres destinacions amb el risc que això suposa. Això ens ha passat amb la sanitat. Mentre no hi ha hagut una pandèmia, escolta, sí, es queixen, la sanitat, hi ha llistes d'espera, les anem gestionant com podem, però tranquils que ens en sortim. A la que ha vingut la pandèmia, s'ha notat, però descaradament, aquesta falta de personal. Ara està passant amb els Mossos d'Esquadra al territori. Ens diuen que del 22 de desembre al 8 de gener no s'ha pogut cobrir com cal els torns de nit. I com que no ha passat res, doncs escolta, aquí no es nota res, no passa res. Però la manca hi és. La manca hi és. I en èpoques com aquesta, amb aquest temporal, doncs no és moment per anar a curs de personal. Hores d'ara, la xarxa viària lleidatana té 4 vies tallades. La comarcal 230, Llardecans, està tallada a causa de la neu. La LP 7013, al Vilosell, tallada. La LB-7011, a Juncosa, tallada. I la Nacional 141, a Bossòst, tallada. Aquestes quatre en els dos sentits de la marxa. Tenim afectacions per neu i gel a la calçada. A la Nacional 260, a la Pobla de Segur. I tenim obligació de cadenes a la LB-9045 a les Avellanes i Santa Linya, la LB-7031 a les Borges Blanques, la C-28 a Naut Aran, al tram de Viella a Esterri d'Aneu, la LB-5134 a les Valls d'Aguilar, a l'Espluga Calba també, a LB-2014, a Vilanova de Meià, que és la L-913, també. LB-9043 a les Avellanes i Santa Linya, que és una altra carretera que també té obligatorietat de cadenes. a Maials, la LB baixa 7.046, la T221 a Talavera i la LP 7.013 al Vilosell tenen hores d'ara obligatorietat de cadenes. Per tant, si pots evitar fer anar el vehicle, doncs millor, si pots. I si no, carrega'l de benzina i que tinguis el vehicle en bones condicions. Precaució total a les carreteres, sempre, però quan les condicions climatològiques són adverses, més que mai. I, sobretot, porta cadenes, perquè ja has vist que hi ha afectacions importants a la xarxa viària catalana. A tot això, i ara saltant ja de la Filomena cap a la pandèmia, hi ha una data que la veiem lluny, la veiem a l'horitzó, però que ara ja la veiem propera, que és el 14 de febrer. El 14 de febrer hi ha eleccions a Catalunya i el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Soler, ha explicat que estan pendents de rebre un informe del Departament de Salut sobre la conveniència de celebrar les eleccions previstes per aquest 14 de febrer a causa de la pandèmia, de la Covid-19. Ha dit que si desaconsellen fer eleccions, proposaran immediatament una altra data. Per tant, no quedaria sense data. Estem relativament a prop, 5 setmanes per les eleccions. Què està passant a la Lleida amb la pandèmia? Doncs que han pujat a 195 els ingressats per Covid-19 als hospitals de Ponent. D'aquí uns minuts parlem amb Oriol Lloguero, des d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, per saber de primera mà quina és la situació. Això són dades que ens proporciona Salut d'ahir. 195 els ingressats per Covid-19 als hospitals de Ponent, tant públics com privats. I les UCI pugen en 1 i se situen a 14. El que ha baixat és el risc de rebrot. A Lleida, a la plana de Lleida està a 423 i la velocitat de reproducció de la malaltia 1,08. A l'Alt Pirineu també baixa el risc de rebrot a 779 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,15. I a nivell de Catalunya el risc de rebrot està a 546 punts, està alt, i la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat lleugerament i s'ha col·locat al 1,21.
Cope Lleida. Estàs informat.
I ja hem vist les dades del dia. La veritat és que portem 10 mesos donant dades cada dia. Jo no sé si és contraproduent el tema de les xifres. És a dir, no sé si ja ens hem acostumat a que ens donguin uns numerets, unes xifres, i amb allò doncs, ja ens hem acostumat tant que hem perdut potser de vista el que és la pandèmia en si. Però bueno, com us deia, les xifres ja les tenim. Ara marxem cap al servei d'urgències. Allí ens espera l'Oriol Lloguero, que és metge d'aquest servei d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Oriol Lloguero, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per atendre'ns. Bon any. I com estàs?
Bon any. Pues bé, la veritat és que aquí estem preparats ja per la nostra quarta onada, que sí. Jo sempre dic que la tenen per la tercera, sinó per la quarta, que vam tenir que aguantar la de l'estiu, i bé, pues, veient una mica el que esperàvem que passés, no? Augment de casos, més ingressat, i una mica el que tenim després del Nadal.
Clar, s'està notant, que sí, les festes sí. I tot això.
Sí, esperem que realment doncs, aquesta setmana hauria de ser l'última en la que el Nadal, és a dir, veiem els pacients que no han complert durant els dies de Nadal i durant les festes, no? Uh-huh. Hem de pensar que el 31 de desembre teníem poc més de 130 malalts i a dia d'avui tenim gairebé 200, no? És a dir, que en 10 dies hem augmentat, i tenint en compte el volumen d'altes que donen des de les plantes i el munt de casos que veu atenció primària que no requereixen hospitalització, no? Per tant, veiem aquest augment continu de casos i d'ingressos.
Ha canviat la tipologia de les persones que acaben venint a urgències?
Bueno, tenim el mateix perfil, és a dir, a partir de gent entre 50 i 60 anys, també tenim gent bastant gran, no? Quan hi ha algun brot en una residència i algun grup de pacients estiguin pitjor, doncs venen, però per la general els pacients que venen són d'aquests 60 a 70 anys que no acaben d'anar bé, que són els que tenen més risc de fer-ho.
Estem notant, evidentment, aquesta pujada, com deia l'Oriol. Quan dic Nadal no em refereixo al dia 25, sinó a totes les dates de Nadal. Està sortint això ara. La veritat és que potser ens hem acostumat ja que ens donin xifres i ja perden el sentit, però quan et parlen de que el risc de rebrot a Lleida està per sobre dels 400 punts, tenint en compte que 100 es considera alt, o sigui, en vermell, hauríem d'estar, home, no espantats, però hauríem d'estar molt alerta, però ens hi hem acostumat una mica, no, Oriol?
Sí, bueno, això és com tot, és a dir, si ja nosaltres diguéssim que cada dia o cau un autobús o hi ha un accident i mor 40 persones cada dia d'algo que no haurien de morir, doncs jo crec que sí que estaríem alerta, no? Lo que, bueno, ens hem acostumat a que també, per sort, la mortalitat del virus no és molt alta, no? Hi ha molta gent que ho passa, però moren pocs, però per les famílies d'aquests que moren, doncs realment clar, és una mort que si no fos pel virus no s'hauria passat, no? Llavors, hem perdut una mica, jo crec que el terror i hi ha certa normalitat, no? És a dir, diferent de la situació del març, que tot el país està tancat, que tenien por. Ara, pues, tu pots anar a comprar, pots fer certa vida, pots trobar, els restaurants funcionen, no? I això també ajuda a normalitzar la situació, perquè la gent ara més o menys fa una vida normal, no? Llavors, bueno, això ajuda que la gent no li tingui tanta por, perquè en el fons, bueno, segueixen fent la seva vida.
Doctor, la vacuna és el punt d'inflexió ja d'aquesta pandèmia?
Home, jo vull creure que sí, no? Jo crec que l'important de la vacuna és que, per una banda, s'estan vacunant totes les persones de major risc, no? Les persones de les residències, que és el que s'ha vist, doncs, que podria col·lapsar el sistema perquè hi ha molta gent gran, no? I, per tant, són els que ho passen pitjor, i si aquesta vacuna ens pot fer, no que no ho passin, sinó que ho passin amb els mínims símptomes possibles i que no s'hagin de traslladar de la residència, doncs això millorarà i alleugerirà, no? Doncs, la pressió assistencial. I els professionals, doncs, que si no ho passem molt malament, doncs al cap dels 10 o 11 dies, que pot ser com podria ser un procés gripal, no ens podem tornar a treballar sense contagiar els companys, no?
Clar.
Llavors jo crec que això són dues coses importants, perquè sempre parlem de que l'important d'aquesta pandèmia és evitar que el sistema col·lapsi, no?
Efectivament.
Perquè quan venen, llavors, dues coses que poden col·lapsar el sistema és que no hi hagi professionals, com passava l'estiu, perquè hi havia vacances i altres motius, o perquè estiguin de baixa, com va passar la primera, no? Llavors, si evitem que col·lapsi perquè tenim professional i evitem que col·lapsi perquè el grup de més risc no necessita venir a l'hospital, doncs sembla que serà el principi del fin.
Oriol, això és personal, jo t'ho pregunto, i si vols contestar bé, i si no, també, evidentment. T'has vacunat?
Sí, jo em vaig vacunar fa 5 dies.
Fa 5 dies?
Sí, dels primers.
T'has trobat bé? Has notat alguna...
Sí,
has tingut alguna reacció adversa?
Cap reacció. De fet, tots els companys del servei que ens hem vacunat, algun ha tingut una mica de dolor al braç el dia de la punxada, però la veritat és que tots no han tingut ni febre, ni més símptomes, ni res.
Ha estat ben acollida entre les companyes i els companys sanitaris?
Sí. Nosaltres, de fet, crec que han sortit dades de que a la regió sanitària de Lleida som de les regions amb més vacunats. Jo crec que aquí ho hem passat bastant malament, sobretot amb la segona onada que ens va agafar l'estiu i ara amb la tercera, i per tant la gent és molt conscient. A part, a urgències, nosaltres moltes vegades la gent ve per una apendicitis i acaba tenint un Covid, no? O ve per una fractura de cadera i ha caigut perquè tenia una infecció per Covid. Llavors estem molt exposats i jo crec que si amb aquesta vacuna evitem contagiar-nos d'una manera molt lleu, doncs la gent és molt conscient.
No, i és que a més, no hem d'oblidar que al final les sanitàries i els sanitaris són persones amb família que després de treballar van a casa, per tant, bueno, és totalment comprensible, s'ha d'evitar el que hi hagi un positiu i que te l'enduguis cap a casa, per entendre'ns.
Exacte.
Oriol, la vacuna són dues dosis, la primera, bueno, la primera és el dia que et toqui, després és com més o menys a les 3 setmanes, als 20-21
dies. Sí.
I després, dues setmanes després de la segona dosi, ja, diguéssim, arribes al 95% aquest que ens van dir d'efectivitat, oi?
Exacte. A partir dels 15 dies de la primera dosi ja comença a tenir certa immunitat, un 70% o així, i després és quan ja fas el pic més alt.
Bueno, escolta, per què creus que hi ha un sector de la població que rebutja la vacuna?
Bueno, jo crec que perquè tenen por de les preses i perquè, evidentment, a vegades doncs hi ha persones que col·laboren amb els discursos contraris contra el sistema, no? I sí. Jo que la vacuna com és una eina més del sistema per controlar-nos.
Ja, això. Però és que parlem d'un problema sanitari, no ja econòmic, sinó sanitari, de salut. Vull dir, és que si ens falta la salut no tenim res més a la vida.
Sí, però, bueno, hi ha gent que, a pesar de tot això, doncs considera que ni la pandèmia existeix, no? És un debat que, bueno,
curiós,
jo no els donaria ni cap tipus de repercussió pública ni res, perquè no té cabuda ni tenim per què tenir més repercussió. La vacuna, evidentment, és segura, l'han provat del medicament europea, s'està vacunant moltíssima gent sense efectes adversos, és segura. Ha anat molt ràpida, però ha anat molt ràpida perquè ha hagut un gran esforç de científics, de voluntaris que s'han presentat, i econòmics, perquè hi ha molts diners, no? I jo trobo lícit de que si una empresa farmacèutica ha desenvolupat una vacuna que pot ajudar a controlar la pitjor pandèmia que portem amb els últims 100 anys, doncs és lícit que guanyi diners, no? Clar. Per tant, no veig el problema de que les farmacèutiques facin diners, bueno, han creat una vacuna, doncs sí, per tant, em sembla lògic que si algú fa un descobriment i ajuda a controlar una situació sanitària perillosa a nivell mundial, doncs evidentment ho passi a canvi de diners, no? Per tant, ells han fet una inversió important per poder-la desenvolupar i ara tenen el benefici, doncs bueno, si tots ens en beneficiem, no crec que sigui el problema.
Oriol, per cert, aquesta vacuna, a priori, és de l'estil un cop a la vida o és de l'estil la de la grip?
Bueno, de moment no ho sabem. Ara això és el que s'haurà d'anar veient.
Vale.
És a dir, jo crec que ara, penso que encara no fa ni un any que existeix
la pandèmia. No, evidentment.
No? Per tant, sí. Ara haurem d'anar veient, suposo que a nivell d'anticossos, com funciona, què va passant amb les noves cepes que van apareixent,
sí.
Si són igual d'efectives. Vull dir, ara queda una segona part, que és veure com viure amb el virus. És a dir, jo crec que el virus no desapareixerà igual que no desapareix la grip, el que s'anirà canviant i hem de veure pues, com adaptem, si s'ha de fer alguna modificació, com la de la grip que es modifica cada any, doncs una mica jo crec que passarà això.
Molt bé. Doncs amb el permís d'Oriol Lloguero, que és metge del Servei d'Urgències, ens hem colat momentàniament a les urgències, ja veieu que les coses com estan, aviam, no estem al límit, però està pujant l'afectació i segueix pujant doncs els recursos al sistema sanitari i, per tant, hem de seguir amb el tema, jo crec que és bàsica, la distància física, la mascareta i la higiene de les mans i evitar entrar a llocs tancats, etcètera. Vull dir, és que al final són aquestes quatre normes que ens les han dit des de fa 10 mesos, que això sí que no és nou, i que no costen gaire de seguir, vull dir que a vegades no s'entén segons quines actuacions per part d'un sector de la població, però en fi. Oriol Lloguero, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis pogut atendre i enhorabona per la vacunació.
Gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I nosaltres que farem una pausa i de seguida posem somriures a les cares de la gent, ja saps amb qui, amb ell, amb el Joel Carnicer.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs un dels espais esperats, esperadíssims de cada setmana és aquest en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que ja fa un parell de temporades el vam ubicar al principi de la setmana, allò que el dilluns té mala fama, doncs tranquil, que nosaltres te l'arreglem. Bé, nosaltres, el Joel Carnicer, que és el jefe, eh? Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! Right.
Ole.
Toma ya. Toma.
¿Cómo estás?
Bueno, bé, sí. Però és allò de que ja saps que va venir el moment en què has d'anar fent feina i llavors et vas començar a ficar malalt,
bueno,
saps?
Però
no malalt de virus ni res, sinó malalt de que has d'anar a treballar.
Sí, correcte.
Uf, uf, uf. tot de capa, però bueno, bé.
Bueno, molt escolta, bé. Ja ha passat tot, has fet allò que alguna vegada vam dir, que mai hem fet, crec, de pesar-te el dia 24 al matí i pesar-te el dia 7 al matí?
Mira, no ho he fet, però sí que és veritat que el que he anat fent aquest dia és anar a córrer, anar a córrer per no sentir-me tan culpable, però igualment no podia compte, perquè jo potser consumia 3.000 calories i potser em cremava 300.
Bueno, crec que aquest, saps, és el problema de tots.
Però dic, bueno, dic, algo, almenys he sortit amb aquests 22 graus que ha fet aquests dies.
És Lleida, molt calòrica l'alimentació de... Bueno, a veure, ho és perquè volem, però tendeix a ser-ho, molt calòrica, clar, tota l'alimentació dels dinars i sopars especials de les festes de Nadal, però bueno. Bueno, ara, tranquil, fins allà al maig o al juny tens ara temps per l'operació Viniqui, eh?
Sí, ara sí, és qüestió de partido a partido, com diria.
Ah, això mateix. Molt bé, Joel Carnicer, algú ha fet...
Algú ha fet? Mira, avui et porto unes notícies que he anat recopilant al llarg d'aquests dies, no? I que si més no, començo, m'agradaria començar fort perquè dic, és el moment. Diu, aquesta m'encanta el titular i tot, eh? Diu, le dio las llaves de su casa a la novia y ella aprovechó para robarle hasta las cortinas.
Las cortinas. Home, t'han d'anar molt bé, on les hagis de posar.
No, però és que el millor és allò de dir, clar, és que no estem parlant de...
Clar.
Això és que és molt bo, perquè no estem parlant d'una desconeguda, de dir, bueno, és una tia que he conegut ara, aquí i tal. No, és que estem parlant de que la seva nòvia, de que té temps que tal, i que sortien, i en el moment en el que li donen les claus de cara seva, diu, aquesta és la meva.
Aquesta és la meva. Diu,
aquí no li queda ni el paper de vàter. No,
suposo que la relació, clar, també es va acabar, eh?
Entenc que sí, però el bo és que aquesta tal Lauri Granado, va arribar el primer dia, sí, el primer dia que va tenir claus, diu ja llegó acompanyada de dos tipos i aprovecharon para vaciarle la casa al novio. Saps? Llavors, llavors va marxar, sí, va dir, va decidir això i va marxar. O sigui que és, ho trobo fantàstic. Llavors, què passa? Que ho van descobrir perquè els veïns la van trobar i van dir, bueno, aquesta tia, què està passant, no? Però... Com a anècdota també, vull dir que ver si de cas, si heu d'anar a viure, sí, que faci un temps que coneixeu la vostra parella,
sí,
no?
Sí,
de cas. Bueno, en fi, després més coses. Una de les notícies per a mi ha sigut de les vacances, ha sigut la de un, no sé si ho has sentit o no, bueno, una de un ex-treballador de la Mercedes, que el titular diu així: un ex-treballador de Mercedes destrossa 69 furgonetes de luxe amb una excavadora robada. ¿Vale?
O sigui, bueno, claro, ex-treballador.
Ex-treballador, o sigui, claro. Resulta que l'havien fet fora, ¿vale? I, però és que això és la viva imatge del rencor, ¿vale?
Sí, sí.
Aquest senyor l'havien fet fora de la Mercedes, ¿vale? Llavors, feia uns 3 anys. 3 anys, ¿eh?
3 anys?
Llavors, 3 anys.
S'ha fet mala sang molt temps, eh?
Sí, sí. Llavors, en aquests 3 anys, resulta que després va treballar en un altre lloc, també el van fer fora, i quan ja el van fer fora tot va dir, mira, saps què? Ara me n'he recordat que em van fer fora fa 3 anys.
Sí,
ara. La Mercedes. Deixa'm allí a rebentar-ho tot. Llavors, total, que... va agafar això, va agafar una màquina d'aquestes de construcció, la va llogar, i va dir, bueno, però aquesta és la meva. 69 furgonetes.
Déu-n'hi-do. Si li passen la factura, no pagarà ni amb dos vides, eh?
Sí, però no t'ho has dit. És que cada furgoneta tenia un valor entre 80.000 i 100.000 euros.
Hosti, per això t'ho dic.
Per això et dic, no? Però lo bo és... Diu, a veure... Diu, l'home que va robar l'excavadora aquesta, ¿vale? Diu, va recórrer fins a 20 quilòmetres a la planta de la Mercedes causant també danys a la via pública. O sigui, el tio va dir, però ara de lo millor, el porten a judici i se'n va amb llibertat amb càrrecs.
A on?
Vale? O sigui, amb llibertat amb càrrecs.
Ah.
O sigui, ha marxat net, no se'n va a la presó. Llavors, la moraleja és, si algun dia s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer lo gran. Perquè si tu algun dia robes una cartera, això no serveix
de res. No,
o fan els desgraciats. Has d'agafar una màquina excavadora, rebentar-ho tot i llavors no et passarà res.
Sí, sí, la veritat és que no dona gaire exemple aquestes històries, eh?
Clar, s'ha d'anar al gran, doncs llibertat. En fi, vale, aquests dies, ja ho saps, hi ha hagut la loteria...
Sí, ja ho sé, sí, però no...
Pues és que les imatges sempre surt pues, la gent que li ha tocat i que ho celebren en cava i aquestes sí. coses, no? Vale, pues el titular d'aquesta notícia és: un home celebra amb cava que li han tocat 10 euros de la grossa. Vale?
10 euros?
10 euros. Llavors, aquest senyor, que es diu Ismael, propietari d'un bar a la Roca del Vallès, i tenia ganes de celebrar, tant sí com no, encara que només es tractés del reintegrament.
Bueno, bueno.
I llavors es veuen les notícies, no?, i es veuen amb una botella de cava tirant-la.
Que potser li ha costat més de 10 euros i ja està, ja ha fet les paus.
Exacte, i ha dit, pues mira, i ell ha celebrat que li ha tocat la...
Ho veus aquí, que un no és feliç perquè no vol.
Sí, sí, sí. Per això diu, i a més, lo bo és, m'encanta el titular de que diu ell, no? Perquè diu... Diu, vam agafar el bar a la primera onada del coronavirus al març. I ara ens toquen 10 euros. Tot ajuda.
Tot ajuda. Vamos. Saps? O sigui, estem remuntant. Ja,
sí,
ja està.
Total, amb les ajudes que dona la Generalitat...
Sí,
doncs,
vaja, ja, no haurà trobat gaire diferència. La veritat és que no.
Exacte. Ah. Bueno, vinga, més coses. Va, que segueixen la loteria. Resulta que tu ja ho saps que cada vegada m'estic fent més fan del tema del clickbait, perquè et fan apretar... Sempre hem de recordar això, eh? Sí. Clickbait, que et fan...
Els titulars aquests que te deixen a mitges. I has d'acabar apretant.
Miguel Bosé ha muerto, no? I llavors tu entres i diu muerto de ganas de hacer un concierto.
Sí, són molt bons aquests titulars.
Pues com era així, no? Però llavors el titular d'aquest, que és de la cadena SER, diu, me queman el negocio.
Me queman, no? El negocio.
Me queman el negocio. Y llavors sí que la gasolinera que vendió 900 décimos del número posterior al gordo de Navidad. ¿Vale? O sea, que el pobre desgraciat...
Si va a vendre el número de després del gordo.
Claro, exacte. O sea, tenia tot igual excepte...
Bueno, excepte el darrer número, o sea, vol dir que tampoc han rascat ni el reintegrament ni res. És molt dur, de totes maneres, quedar-te tan a prop i a sobre no rascar res.
Exacte. Sí, tenien tots els números i fent l'últim. Clar, llavors, no, evidentment, no guanyes res.
Me queman la gasolinera.
Me queman la gasolinera. Gasolinera arde, sí. De deseos de repartir más cupones que toquen, no? Sí, en fin. Bueno, mira, i continuo amb una altra que no tot ha de ser loteria i aquestes coses, sinó que no t'ho perdis. Tu i jo, aquesta notícia fa molt temps, i estic content de poder-ho dir, fa molt temps que l'estem seguint, que és el fisioculturista aquest que es va juntar amb una nina inflable.
Ah, sí, es va casar.
Bueno, però vull dir, de fet fa anys.
Sí, sí,
ja,
sí.
La primera notícia la vam dir fa anys.
Que, porten una vida estable, no? De moment va bé.
Sí, de fet fa no res, van casar,
sí.
No?
Sí, sí.
Van casar i tot. Vale, doncs, malauradament porto una notícia una mica de...
S'ha punxat.
Pitjor encara. Ah. I a més la notícia me va fer llàstima perquè el 24 de desembre que no
té bona.
I llavors he pensat, pobre desgraciat, ara passarà els Nadal sols i me va sentir.
Què li ha passat?
Diu, el titular és Se quebró.
Se quebró.
Se quebró, sí que dos punts. Fisioculturista que se casó con una muñeca pasará el fin de año solo. Margo se ha partido.
Hombre, a ver. ¿Vale?
Llavors, clar, diu, a mi m'agrada...
Margo és la nina, eh?
Sí, clar, llavors, a mi m'agrada que s'ho prenguin tot tan en sèrio, no? Perquè
se quebró.
Comença una notícia així. Yuri Tolochko, que és el senyor, esperava tenir un momento familiar i esperanzador con su mujer. O sigui, llavors que el diari també, aquest diari se recree, no? La muñeca íntima de goma que desposó hace cerca de un mes. Pero hubo un accidente que cambió todos los planes. Y llavors, clar, el Yuri Ket després diu, cuando se recupere, perquè ell, si entenc que la nina estava trencada de gravetat,
i
el patia, no? Clar, i ell va dir, cuando se recupere, será un regalo para ambos. Oh. No, con todo el hombre resignado. No?
Home, però clar, si llavors, és culturista igual pesa molt, jo que sé, va fer el salto del tigre i això no està preparat per aguantar tant pes,
exacte,
jo que sé.
No sé, però clar, el que passa és que no ha pogut passar el cap d'any amb la...
Claro. Amb la seva dona, amb la seva parella, clar.
Clar, què passa? Que diu que almenys l'ha pogut portar a arreglar.
Ah.
O sigui, que passa és que a veure si s'arreglarà o no, perquè el que s'ha fet molt mal.
Claro, tu ara imagina't que li diuen, mira, no hi arreglo, però te la canviem. Oh, però ja no és el mateix.
Que és que no és el mateix.
És que no és el mateix.
No és el mateix. M'agrada molt el detall de que la notícia va te van desgranant coses, no?
D'aquest senyor.
I diu, querían celebrar su boda en marzo, pero llegó la pandemia y le ahogó todos los planes.
Claro, claro.
O sigui, com dient, ells s'havien ficat d'acord de dir, ens casem al març o no ens casem al març.
Ho van parlar.
I jo m'imagino tornant a casa, hòstia, quina putada, no?
Bueno, Joel, va, tens acudit o què?
Ostres, sí, tinc acudit, diu.
Tens acudit, espera.
Sí, va, ràpid. Diu que esto es un hombre que está en pleno vuelo y diu, azafata, diu, ¿me pone un whisky? Diu, lo siento, señor, diu, vamos a tomar tierra. Diu, bueno, digo, el resto del pasaje que tome lo que quiera, diu, yo quiero un whisky.
Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los pueblos de la Sierra de Madrid y de Castilla-La Mancha, que han estado aislados desde el viernes, comienzan a recuperar servicios básicos. Es el caso de La Ventosa, en la provincia de Cuenca. Junto a sus 5 pedanías, apenas reúnen a 200 vecinos. El viernes, cuando más arreciaba el temporal, se quedaron sin luz y no han podido recuperar el suministro hasta hace apenas unas horas. En las casas que tienen radiadores eléctricos no han podido disponer de calefacción. La alcaldesa de Villas de la Ventosa, Carmen Salmerón, recordaba en Herrera en COPE un extremo que no hay que pasar por alto. En el medio rural, la edad media de los vecinos es muy alta.
Toda nuestra población es muy mayor y ha estado casi 2 días sin... 40 horas exactas, sin luz. Han sido muchas horas y muy mal. A eso añades la nieve, el no poder salir y estar con una vela todas esas horas, sin saber cuándo va a venir ni nada.
Las redes provinciales de carreteras en Teruel, en Guadalajara o en Cuenca acumulan miles de kilómetros repletos de nieves. Mientras llegan las máquinas quitanieve, son los vecinos, especialmente los agricultores y los ganaderos, los que están ayudando a despejar la nieve.
Hemos estado muy mal. Estamos intentando retirar la nieve y echar sal y en ello estamos. Aquí no, en estos pueblos todo el mundo se ayuda y cualquier cosa que se necesita, enseguida estamos todos.
Es un ejemplo más de las situaciones límite que se están viviendo en medio de la pandemia. Puedes comprobar la situación en el conjunto de España en cope.es. En nuestra web también puedes revisar cómo están las calles de Madrid. Filomena no va a impedir que las vacunas se sigan distribuyendo. Esta mañana ha llegado una nueva remesa de 350.000 dosis. El hielo está dificultando su distribución, Juan Baño.
Es el sonido del convoy policial que recogía a horas muy tempranas la parte de esas más de 350.000 dosis que han llegado a Galicia. Lo han hecho, según ha sabido COPE, al menos ese convoy de la Guardia Civil procedentes de Portugal. Las vacunas han entrado por la frontera lusa. En el caso de las que iban a llegar a Madrid, como ya les adelantamos, han aterrizado en el aeropuerto a la vez de Foronda. Desde allí les ha dado escolta en un primer momento la Ertzaintza y posteriormente se ha hecho cargo de ellas la Benemérita de Soria. Otras han entrado por Sevilla o Barcelona. El reparto, nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, se está produciendo sin incidencias reseñables, aunque lógicamente afectan las duras condiciones climatológicas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se encargan de establecer lo que se llaman puntos de acompañamiento, nos dicen medios de la propia Guardia Civil. También participa el Cuerpo Nacional de Policía. En algún punto las placas de hielo, como en la localidad de Cien Pozuelos en Madrid, han complicado un poco más la operativa.
Y a través de un motu propio, que es un documento pontificio, el Papa ha dado normalidad, algo que ya se viene haciendo en la mayoría de iglesias desde hace tiempo. Las mujeres pueden hacer las lecturas y ayudar al sacerdote en el altar. También distribuir la comunión. Son algunas de las novedades que se incluyen, ya decimos, en este último motu propio, documento pontificio, que introduce cambios en el actual Código de Derecho Canónico. Y la Liga, pendiente de la disputa de los partidos de hoy y de mañana, José Luis Corrochano.
Hoy se deben disputar 2 partidos, el Huesca-Betis en el Alcoraz, con quejas de Pellegrini, el entrenador del Betis, por la disputa de este partido en estas condiciones, y el Elche-Getafe, con el Getafe con muchos problemas para salir de Madrid. Vamos a preguntar si lo han conseguido y si han llegado ya a Elche, Gema Santos.
¿Qué va, corro? Todavía no han aterrizado, pero es que su vuelo previsto para las 11:30 de esta mañana se ha retrasado porque tuvieron que echar descongelante al avión y eran las 12:20 y aún no habían podido despegar. Es otra muestra más de la odisea que está viviendo el Getafe desde que ayer la Liga les obligara a jugar esta tarde, haciendo que se concentraran en un hotel cerca de Barajas, recogiéndoles en vehículos sin cadenas que se quedaban clavados en la nieve congelada, con los jugadores andando por el hielo, empujando esos coches para poder acceder. Bueno, llegaron al hotel a eso de las 12 de la noche, en tandas ya todos, y ahora, 6 horas antes del partido, aún no han llegado a Elche.
Como dice Gemma, el partido es a las 7 de la tarde y mañana a las 9:30 de la noche se debe jugar en Madrid, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Sevilla. Aplazado el último partido entre el Atlético y el Atlético de Bilbao, preguntamos si este se va a poder jugar mañana, Antonio Ruiz.
A esta hora se puede confirmar que está garantizada la disputa del partido mañana, porque de hecho en el Metropolitano ahora mismo se ha entrenado el Atlético de Madrid y fuentes cercanas al club aseguran que el campo no tiene ni un solo problema para que mañana se pueda jugar el partido frente al Sevilla.
Y una noticia más, el Real Madrid ya ha llegado de Pamplona a Málaga, donde el jueves tiene partido de Supercopa.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un capellán de la Legión cuya causa de canonización ha quedado abierta en Madrid.
Pues sí, es el jesuita Fernando Huidobro, que se encontraba en Friburgo concluyendo su tesis doctoral cuando estalló nuestra terrible guerra civil. Fue entonces cuando solicitó a sus superiores regresar a España, allí donde fuera más necesario. Y le destinaron como capellán de la Legión. Siempre asumió grandes riesgos en primera línea, confesando a soldados de ambos bandos y atendiendo a heridos y moribundos. Precisamente él murió por el impacto de un obús mientras asistía a un herido en abril de 1937. Contaba 34 años. Durante la apertura de esta causa de canonización, el arzobispo castrense, Juan del Río, subrayó que Fernando Huidobro auxiliaba a todos sin distinción, a heridos, moribundos y caídos de los dos frentes durante la guerra civil, y se preguntó si no estamos ante un mártir de la caridad. Su vida y su muerte dieron testimonio de ello. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez y estás en compañía del migdia de COPE Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida o a través de tot el món, sempre i quan tinguis connexió a internet i et puguis connectar a la web de cope.es. Te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida o et descarregues gratuïtament l'aplicació al teu telèfon mòbil i també te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la una, per sobre dels 2 graus a la ciutat de Lleida. Llueix el sol, restes encara de la Filomena, és a dir, de la neu i gel, per tant, s'ha d'anar amb molta cura si circules per la carretera o camines per la ciutat o pel teu municipi, perquè hi ha molts llocs on encara queden restes de neu i restes de gel, perquè a la nit la temperatura ha sigut sota zero i aquella neu que s'ha pogut desfer durant el dia és gel a la nit i passa a ser perillós, eh? Que no tinguem ara problemes, doncs, de caigudes, perquè ja sabeu que una mala caiguda a la ciutat pot arribar a derivar en el trencament d'algun os o en algun mal gest, eh? Per tant, força cura si surts tant a caminar com a conduir. Dit això, anem directes cap a les 2 de la tarda. Què farem tot seguit? Buscar aquesta previsió meteorològica, també un repàs a la darrera hora informativa. De seguida estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els seus bocins d'història. I a partir de 2:15 a la radiografia parlem d'esports, de resultats i de totes les notícies que tenen a veure amb el món esportiu. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars, tot i que a les comarques del sud comptarem amb més núvols. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb màximes previstes de 5 graus a Lleida capital, a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 3 a Tàrrega i de 0 a Viella. I atenció, perquè els termòmetres baixaran de cara a la nit quan es podrien donar les temperatures mínimes. I si en referim al vent, seguirà bufant amb predomini de la component oest amb intervals moderats a la meitat sud. Si mirem a demà dimarts, esperem un dia de temps estable i de cels poc ennuvolats nuvolats amb fred intens, sobretot de matinada, amb gelades pràcticament en general i més fortes al Pirineu, on augmentaran els núvols i on de cara a la nit no es descarten precipitacions febles amb la cota de neu sobre uns 1.400 metres. A primeres hores tampoc es descarten boires matinals al sud de la província. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb unes màximes que seran de 7 graus a Lleida capital, de 6 a la Seu d'Urgell, de 4 a Balaguer i a Tàrrega i finalment de 2 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1 i 9 minuts, busquem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
Ope Lleida.
Estàs informat.
I com et dèiem, per exemple, els municipis de les Garrigues, on ha caigut més neu aquest cap de setmana, estan accelerant avui dilluns les tasques de neteja dels carrers per evitar aquesta formació de gel davant la caiguda de les temperatures, com ens ha avançat a les 12:20 Armando Álvarez. Veïns del Vilosell i l'Albi fan servir tractors amb pales per retirar la neu acumulada i amb el sol del migdia han aprofitat per estovar les plaques de gel que s'han format a les voreres i els carrers en pendent. Són situacions, repeteixo, potencialment perilloses tant per vianants com per vehicles. Vehicles, bicicletes, patinets, etc, etc. Per tant, s'ha d'anar amb força cura, tant si surts a la xarxa viària com si surts a caminar al teu municipi, a la ciutat, on sigui. Ull, que sí, és molt bonica la neu, les postals i les fotografies que ens han enviat de tots els racons de les comarques de Lleida són magnífiques, res a dir, però després, al dia a dia, s'ha de vigilar perquè pot ser perillós. Clar, tot això sempre posa de manifest l'altra cara de la moneda, que és: estem preparats quan arriben aquestes històries? I la realitat ens diu que no, perquè avui dilluns no pot ser que no s'hagi pogut reprendre el transport escolar a totes les comarques de Lleida per problemes de neu i gel. No pot ser. La xarxa viària avui dilluns hauria d'estar en perfecte ordre de revista. Hauria d'estar neta. I hores d'ara, la xarxa viària lleidatana té 4 vies tancades. Tancades. A causa de la neu. La C-230 a Llardecans, la LP-7013 al Vilosell, la LB-7011 a Juncosa i la Nacional 141 a Bossòst, on la calçada segueix tallada i on hi ha una regulació del trànsit per part dels Mossos d'Esquadra. Però és que, a més, tenim unes quantes vies més amb afectacions de neu i gel a la calçada. És la Nacional 260 a la Pobla de Segur. I amb obligatorietat de cadenes, doncs unes quantes més. A les Avellanes i Santa Linya, a les Borges Blanques, a les Valls d'Aguilar, l'Espluga Calba, a Vilanova de Meià, a Maials, a Talavera, al Vilosell, als Omells de Nagaia. Per tant, és tota una llarga llista d'afectacions greus a la xarxa viària lleidatana. La CUP denuncia falta de previsió per part de les institucions davant aquest temporal a la demarcació de Lleida, ja que feia dies que s'anunciava. També denuncien la manca d'inversió en les infraestructures elèctriques i les carreteres de les zones menys poblades, perquè, dit d'una altra manera, mira, si estàs a la ciutat de Lleida, no hi ha hagut grans trasbalsos amb el tema de l'electricitat, no hi ha hagut talls, no hi ha hagut massa problemes, potser puntualment, però ínfim. A veure, si t'ha tocat, doncs t'ha tocat, evidentment ho pateixes, però generalitzant, no hi ha hagut massa problemes, però el territori sí que n'hi ha hagut, i a nivell d'Espanya n'hi ha hagut, i n'hi ha hagut de severs, és a dir, zones on porten dos dies sense corrent elèctrica, i hi ha llocs on la calefacció és elèctrica. Ja no parlo ja del tema d'alimentació, que, bueno, si fa tan fred, al final, si se te'n va la llum, pots treure els aliments a la finestra. Però vaja, tampoc es tracta d'això. Però la calefacció sí, aigua calenta. O deixen de funcionar els motors elèctrics i no tens aigua a casa. Això ha passat. I això ja ho sabíem. I això posa de manifest dues coses. Una, falta de personal, i l'altra, falta d'inversió, perquè al final les coses es van fent velles a la xarxa elèctrica, a la xarxa viària, al personal que ha d'estar a l'aguait de tot plegat. De fet, el sector de Mossos d'Esquadra, de Comissions Obreres de Catalunya, assegura que això és greu, i com que no ha passat res, doncs, escolta, toquem fusta, i tot ha anat bé. però ens diuen que no s'han pogut garantir els serveis mínims del torn de nit de trànsit a tota la regió policial del Pirineu Occidental entre els dies 22 de desembre i el 8 de gener. És una pila de dies. Són dues setmanes i mitja sense el personal necessari mínim al torn de nit. Parlem de Viella, de Tremp i de la Seu d'Urgell. Quasi res, eh? Que aquestes comissaries transiten i porten la seguretat de moltes zones. Doncs, veieu? Quan van mal dades és quan veiem els dèficits. Ara tranquils, que demà tornarà a sortir el sol, d'aquí 4 dies ja s'haurà acabat el fred, 4 dies vull dir uns mesos, i ja està. Aquí no ha passat res. No, sí que ha passat. Amb la sanitat ja ho vam veure. Ens fa anys que ens estan dient que s'estaven fent retallades cada any, que havia poc personal. Però bueno, saps? Com que anàvem passant, aquí no passa res. Va venir la pandèmia i ull, llavors sí que ens en vam adonar. Falten moltes persones, moltíssimes. Ara mateix està a punt d'acabar aquest nou hospital o aquest nou edifici al costat de l'Hospital Arnau de Vilanova. Salut ja ha dit que no farà cap mena de contractació nova. Si amb l'Hospital Arnau de Vilanova tenim dèficit de personal, ja m'explicaràs qui anirà a treballar allí. Si han d'agafar gent de l'Arnau i portar-los cap allí, home, estaran amplíssims a tot arreu. Però no es podrà atendre a més persones, perquè al final és els professionals i les professionals sanitaris qui atenen a les persones, no les parets d'un edifici. Necessitem persones que ens atenguin. I, evidentment, acompanyats d'infraestructures, però les infraestructures soles no són les que ens atenen, les que ens cuiden. Són les persones. I aquí tenim un dèficit i no s'està eixugant ni molt menys. Ho veiem ara amb els Mossos i també, per cert, una altra reivindicació. Els que han estat fent guàrdia i treballant doncs, els talls de carreteres ens diuen que no tenen la roba necessària per estar a temperatura sota zero. Que fa molta gràcia quan neve sortim al carrer i ens abriguem una mica i, escolta, quan se'ns comencen a congelar els dits dels peus, tornem cap a casa. Però si haguessis d'estar treballant i no et donen la roba necessària, ja m'explicaràs. El Pirineu de Lleida no és un lloc tan estrany, perquè faci fred, com perquè la gent que hi treballa no tingui la roba adequada. Però, en fi, aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat que s'amaga, que quedarà oculta i ja està. Hores d'ara, a les comarques de Ponent no han pogut obrir 3 centres educatius, al Segrià, l'escola Francesc Feliu d'Aitona, amb 239 alumnes, i a les Garrigues, les escoles Vallmajor de Bovera, amb 13 alumnes, i la Mare de Déu de Montserrat de l'Albagés, amb 22 alumnes. Però és que s'han anul·lat el transport escolar al Pallars Jussà. Això ens ho ha comunicat avui Protecció Civil, però és que tot això se suma a les que ja s'havien anunciat ahir diumenge de 13 comarques. A Ponent, les comarques que ja no han tingut transport escolar són el Segrià, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pallars Jussà i el Pla d'Urgell. Les escoles no estan tancades, el transport escolar sí. Què vol dir això? Els pares van a treballar igualment. Què vol dir? Vehicle particular i canalla cap a l'escola. O sigui, que la xarxa viària no està perquè un autocar pugui anar d'un poble a l'altre, però les famílies sí que han d'agafar el vehicle i portar la canalla cap a l'escola. Moltes famílies hauran dit, escolta, va, fem entre una família, portem els de 2 o 3, si som del mateix municipi. Però al final és el mateix. Si la xarxa viària està com Déu mane, no hem de recorrir a aquestes històries. En fi, quines són les dades, per cert, del coronavirus? Hores d'ara que facilita Salut, amb dades d'ahir diumenge. Eh? Jo ja us avanço que fins demà dimarts o dimecres no tindrem unes dades que s'adequin ja a la situació real que vivim. Hores d'ara, Salut ens diu que el risc de rebrot al Pla de Lleida és de 423 punts i que la velocitat de reproducció de la malaltia també ha baixat, igual que el risc de rebrot, i està a 1,08. Al Pirineu i Aran és de 779 el risc de rebrot, ha baixat, i també ha baixat la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,15. I a tot Catalunya tenim 546 punts de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia, que també ha baixat, amb 1,21. Pel que fa a les dades de vacunació, a la regió sanitària del Pla de Lleida hi ha actualment 6.003 persones vacunades i a l'Alt Pirineu hi haurà 1.439. El global de tot Catalunya puja a més de 68.300 persones vacunades hores d'ara. Una xifra que així de cop et pot semblar alta, però que és baixa, molt baixa. Molt baixa, almenys per les aspiracions que es tenien. Se suposa que, vaja, el temporal tampoc ha ajudat, però sí que s'ha seguit vacunant, eh? Però se suposa que reprendrà el tema de les vacunacions, que pujarà a la velocitat que ha de tenir. Fem una pausa i de seguida parlem amb el Joan Ramon González, amb els bocins d'història.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Ken Follett, John Grisham, Pierre Lemaitre. Ara amb El Periódico podràs gaudir de les millors veus de la narrativa d'intriga. Una col·lecció de 15 títols imprescindibles. Primera entrega, El libro de los Baltimore, de Joel Dicker, per només 5,95 €. Aquest cap de setmana amb El Periódico.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La 1:20, recorda dilluns, 11 de gener del 2021, començant setmana, però ara ja amb setmanes normals, llevat del Carnestoltes, però amb setmana normal, fins a la Setmana Santa, que si no ho tenies clar, jo és que ho miro de seguida, quan col·loco el calendari del nou any ho miro de seguida, però és els darrers dies de març i els primers d'abril. 29 de març començarà la Setmana Santa, que és dilluns, i el dia 5 d'abril, que també és dilluns, és el dia de la Mona, que a veure com arriba. Que ho veiem lluny també, però ens plantarem corrents, eh? Bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs això que dius, aquesta olor de normalitat que té, sí, passat festes, que sempre la té, tornar a l'escola, avui veure els carrers amb nens i pares i mares, donava aquesta sensació de normalitat, a la neu desfent-se, amb la qual tant ajudava.
Sí, sí.
I, en fi, sol faltar que el virus també s'acabi de desfer.
Sí, també. No, és que ho podíem fer tot alhora ja, eh? Però,
sí.
Bueno, ja sabem que la neu es desfarà abans, que no acabarà la pandèmia, però que sí que estem en un any, el 2021, que sí que, llevat jo crec que del gener, sí que ens durà cap a una situació cada vegada millor. No sé si arribarem a final d'any estan tots vacunats o no, perquè de moment la velocitat és baixa,
sí,
però bueno, jo crec que cap al novembre-desembre ha d'haver molta gent vacunada ja.
Exacte, jo penso que sí, això pot ser el del ramat, el que dèiem, sempre ens fa gràcia, taparem una mica, que el ramat estigui tot vacunat, però la immunitat, però bueno, a poc a poc, de mica en mica.
Ara saps què passa? Que ara pensava, dic, no, que amb el Joan Ramon jo ja he parlat aquest 2021, anava a dir, Joan Ramon, què tal, bon dia, bon any, no, ja ho hem dit, però bueno, és igual. Estem al gener, se tolera, no?, les primeres setmanes de gener quan et trobes algú de li bon any.
Sí.
Al febrer, com a que fa, ja dius, bueno, sí, ja, sí, ara ja no, aquí què pinta això del bon any, no? Sí. Però bueno, el gener encara és normal.
Bueno, d'alguna manera el cicle de Nadal formalment comença el 6, 8 de desembre i acaba, sí, el 2 de febrer, perdó, per la Candelera, per la Verge,
sí,
del
senyor,
Blau.
Sí, senyor,
sí, senyor. Sí, cap problema.
Joan Ramon González, parlem, sí, de bocins d'història.
Pues mira, avui seria recordar aquest Nadal, com cada Nadal sempre se recorda el primer president de la Generalitat, en Francesc Macià,
uh-huh,
el qual, com ara parlarem, va tenir molta relació amb les Terres de Lleida, i precisament aprofitant aquesta commemoració d'aquests 87 anys de la mort de Francesc Macià, va haver un inici de reivindicació per part d'una plataforma d'entitats culturals del territori, formada pel Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, el Fons de Documentació d'Esquerra Independentista de Ponent, la secció de memòria Unitat Democràtica de la Tele Popular de Ponent i el grup de recerca de memòria històrica del Centre Excursionista de Lleida, per un edifici que tenim bastant oblidat i que tenim a prop de Lleida, escassament està a uns, de Lleida està a uns 30 quilòmetres. Es diu l'edifici de Balmanya, està al terme municipal d'Alcarràs. S'agafa una carretera quan arribes a Alcarràs, una carretera local que seguint-la te porta fins a Gimenells. Està, de fet, a, pràcticament a 12 quilòmetres d'Alcarràs, Balmanya, i a Gimenells, però peta el municipi d'Alcarràs. I és una, un edifici molt interessant perquè l'estructura no tenim al Segrià el que seria els típicos massos que podem trobar als Solsonès, aquestes masies monumentals, aïllades, que tenen en la gestió de tot un territori. Al Segrià tenim les torres de l'Horta, però en la zona de secà no, normalment no hi havia més que algun mas petit, on anaven els pallessos de quan en quan i ja està. I aquí és un casalot pues, interessant, de finals del segle XVIII, una estructura d'aquestes massissa, un estil discret, però dintre d'un noucentisme interessant, en classicisme, millor dit, més que noucentisme, classicisme, i aquest casal que hi ha allí en una zona de secà està en una finca important, la finca de Balmanya, que és una finca que en el seu moment doncs, va ser, bueno, també ho és actualment, no? De, el ser de secà doncs, era interessant des del punt de vista de tenir, sobretot, conreu doncs, d'oliveres, del que és normal en aquestes produccions, són 3.500 hectàrees aproximadament.
Però això és el que posa nom a la zona?
Sí,
aquella zona ja tenia aquest nom?
Sí, sí, és la zona de Balmanya, és la partida de Balmanya i la finca de Balmanya. Aquesta finca de Balmanya...
No, t'ho dic que és important perquè surt als mapes, eh? Vull dir, no totes les finques surten amb un nom, amb un mapa.
Correcte, perquè està la casa aquesta i després estaven un parell de cases dels masolers que ajudaven a la finca i, de fet, inclús en algun moment, això ja és del segle passat, va haver fins i tot suficient canalla per fer una escola. Hi ha una escola que avui està abandonada, però a prop de la casa aquesta principal hi ha una escola d'aquestes estàndards, aquestes que es feien des del Ministeri d'Educació, que les pots trobar a molts llocs, també avui estan runes, però bueno, és interessant veure tot aquest complexe que caldria estudiar-lo més al fons. Aquesta finca, evidentment, quan arriba l'aigua del canal d'Aragó i Catalunya, a principis del segle XX, augmenta, evidentment, perquè se'n rega tota. Llavors, de ser una finca de secà, que estava, com podríem dir, a la Quinta Forca, continua estant a la Quinta Forca a principis del segle XX, però arriba l'aigua, i això és importantíssim, perquè llavors assegures la collita, encara que sigui predominantment conreu de secà, però si tens l'aigua assegurada, encara que tinguis oliveres, blat, el que sigui, però ja t'assegures la collita perfectament.
Ara que veig això, Joan Ramon, hores d'ara, de Balmanya a Lleida, seguint la velocitat màxima de cada via i anant amb prudència i tot, podem estar parlant d'uns 20-25 minuts, més o menys, amb vehicle.
Sí, correcte,
val?
Correcte.
Clar, fa 100 anys, només 100 anys, o sigui, segle XX, no segle XIX, sí, no, segle XX, era un trajecte una mica més llarg en el temps, que és el que deies. Estava a prop, però no tan a prop.
No, caminar seria tot un dia si anaves caminant, i si anaves amb tartana, cavalleria,
unes horetes,
quatre hores de fora, exactament.
Vull dir que a vegades, jo t'estava escoltant ara des... Bueno, és que a principi del segle passat, o sigui, el segle XX, estava relativament a prop, però lluny alhora. He pensat, dic, és que és veritat, eh? És que és veritat. Ja hem parlat aquí amb tu de les odissees que era anar de Lleida a Barcelona.
Exactament.
Que hi ha gent que feia testament i tot, eh?
Alguna cosa semblant i tot, i tant que sí. Doncs, a part d'aquesta història que caldria comentar-la més calma, l'interès que té aquesta casa i aquesta finca és que precisament fou la finca de la família Lamarca Macià, perquè el primer president de la Generalitat, Francesc Macià, al casar-se amb la Eugènia Lamarca, una lleidatana de pro, que era la que va heredar aquesta finca del seu pare quan va morir, ell va ser el propietari de la finca Macià, i allí era aquella finca, doncs, va tenir els estius, venia a passar-los moltes vegades, gestionava també el tema de la finca, i sembla que algunes de les coses de tipus polític les va madurar fins i tot en aquesta finca. Per tant, aquesta plataforma de Salvem Casa Macià o Salvem Casa Balmanya, que té els dos noms, era per reivindicar aquesta finca que actualment, més que la finca, vull dir la casa, perquè la finca sí que la té el propietari actual i que faci molt bon ús com fa des del punt de vista agrícola, però la casa com a patrimoni des del punt de vista estructural, físicament, i també des de la memòria històrica, per ser una casa relacionada del president Macià, doncs valia la pena que es recuperés. Aquesta casa està abandonada actualment, el propietari evidentment no li fa cap ús perquè té la seva casa en un altre lloc, la finca la cultiva, però la casa s'està enderrocant, s'està caient. Té un forat a la teulada, s'està enderrocant. I per això va sortir aquesta plataforma reivindicativa i també, d'alguna manera, crida haver aquesta veu d'alerta, sobretot de cara al municipi d'Alcarràs, el qual té un patrimoni molt interessant, del qual podem parlar un altre dia, perquè és un municipi que tenim a tocar de Lleida, que té moltes coses per visitar i per veure, i clar, el municipi s'ha trobat amb un munt de coses de fronts oberts, i aquest de Valmanya, quan li agafa una mica lluny, pues, al final s'oblidava, i l'oferta que hi havia de comprar la finca al propietari, al final ha quedat en stand-by i l'ha quedat paralitzada.
Sí.
La qual cosa, evidentment, pot ser una compra
interinada. Sí, sí, que des d'algun partit polític es reclama que es doni fluïdesa a tot això.
I per això va sortir aquesta plataforma, des del punt de vista d'aquestes entitats culturals, és a dir, comprem la finca, que passa a propietat pública, que és l'important, i després es quedarà també els recursos per fer-lo, perquè el municipi, clar, optat per dir, si compro la finca, tinc la patata calenta, que després l'ha de guardar i restaurar, i no tindré diners per fer-lo. Per comprar-la així, la finca no, la casa, vull dir, la finca no es compra, uh-huh. Solament es compra la casa. I llavors, aquesta història ha creat una mica, pues, aquesta reivindicació. I per aquest sentit, crec que valia la pena recordar-lo, i sobretot recordar una mica la figura de Francesc Macià, que és el que serviria per aquesta memòria, aquesta casa, si se pogués recuperar i fer un petit record d'aquest personatge tan vinculat a Lleida, tot i que ell va néixer a Vilanova i la Geltrú a l'any 1859 i va morir a Barcelona, com tothom recorda, el 25, el dia de Nadal, el 1933, i va ser un personatge que ja tenia precedència lleidatana, perquè el seu pare, Joan Macià, tenia arrels a les Borges Blanques, tota la família venia de les Borges Blanques, i el pare del Macià, president, es va dedicar tota la seva vida a gestionar l'oli de les Borges i portar-lo a Vilanova i la Geltrú per embarcar-lo i fer, bueno, va viure del comerç i del transport de l'oli, cosa que Macià, pues, li va donar, primer, per una banda, una relativa vida econòmica tranquil·la, però també li va fer una vinculació important a les Borges, com després comentarem, mm-hmm. No? De totes maneres, ell es va buscar la vida sent militar, és a dir, que a vegades aquestes contradiccions que té la història, contradiccions, vull dir, que no sembla pas que un president catalanista com en Francesc Macià tingués una llarga carrera dintre de l'exèrcit, perquè va entrar de jovenet, quan tenia apenes, quan va morir son pare, als 16 anys, va entrar ja a l'Acadèmia de Guadalajara, va entrar de telegrafista, va entrar dintre del cos d'enginyers, i la seva carrera militar va acabar com a tinent coronel, és a dir, que poca broma. Va estar destinat a molts llocs, per exemple a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, inclús ell volia anar a Cuba, recordem que al principi Cuba també podia ser un destí quan va començar, però després ja es va perdre Cuba i ja no el podia estar-ne. I va estar destinat també a Lleida, per exemple, l'any 1887, va estar destinat al Castell de Lleida, el que actualment diem el conjunt monumental del Turó de la Sagrera, per entendre'ns, i precisament va fer un deliciós mapa que es conserva a l'Institut d'Estudis Ilerdenc, que es va al 1905, és la millor cartografia de tot el Castell de Lleida, i la va fer ell com a enginyer militar, com a comandant o firme, i és un petit tresor també per recordar-lo. I precisament estant aquí a Lleida, com a militar, va conèixer a l'Eugènia Lamarca, filla d'un lleidatà també de Troc, que era la capital de la Marca, un gran arquitecte, el qual va fer, pues, l'edifici de la Maternitat, l'actual biblioteca pública, va fer la reforma de l'edifici de la Paeria, i tenia aquesta finca de Valmanya, en la qual, quan va morir la Capito, pues, la seva filla la va heretar, i de retruc, pues, evidentment, en Macià va ser l'hereu d'aquesta finca. En Macià, a part d'aquesta carrera militar, com era enginyer, pues, també, tot i que el sol podia ser interessant, però es va buscar la vida com a enginyer civil, i va muntar també fins i tot una empresa de prefabricats i tot, de coses de ciment, però sobretot va ser, i aquí es nota una mica l'emprenedoria que tenia en Macià, en el sentit que en una fira va descobrir el formigó armat l'any 1893 i es va atrevir a fer la primera construcció de l'estat espanyol, poca broma, en formigó armat, que simplement fica ferro al ciment, però en fi, és l'interès que té. És el dipòsit d'aigua que es pot visitar i actualment està musealitzat a Puigverd de Lleida, el dipòsit d'aigua de la població de Puigverd de Lleida, a la vora de l'actual dipòsit d'aigua, el que veu la població, està el de Francesc Macià, amb una capacitat de 1.000 metres cúbics, i es pot veure el ciment que va col·locar, amb el ferro que va col·locar, i és la primera obra, torno a repetir, de formigó armat que tenim a l'estat espanyol.
Uh-huh.
Per tant, en aquest sentit, és un personatge que demostra aquest tarannà obert, i que ell també tenia un esperit crític, i aquest esperit crític, clar, li va portar moltes vegades que no estigués d'acord amb l'estament militar. I això li va provocar que, precisament, quan l'any 1905 va haver una publicació d'una revista satírica que havia aquí a Catalunya, que es deia El Cucut, que podia ser per dir alguna cosa com el Polònia, per entendre'ns.
Ens queden dos minuts, Joan Ramon, que sí. Segur que se't quedarà coses al tinter, eh?
Pues, bueno, sí, per descomptat. Bueno, pues, l'home, aquesta protesta que es va fer contra aquesta revista del Cucú, que potser, millor que potser com tenim programa el dilluns que ve, l'acabem de rematar,
clar,
i l'acabem de comentar amb més calma la versió política, però el cas és que en aquesta revista del Cucut va haver una crítica contra l'estament militar, en la qual es veu dos persones que estan parlant, un militar i un paisà, al costat d'una cua de gent que estan entrant en un restaurant, i diu el militar a l'altre: què estan celebrant aquesta gent? El banquet de la victòria, li diu el civil. Llavors el militar diu: si és el banquet de la victòria, són paisans, no poden ser militars. Clar, aquesta crítica feta al 1905 va crear la ira dels militars i van assaltar, tota broma també, la imprenta aquesta, i la van saquejar tota. I
desproporcionat, va, vaja.
Sí, van indignar a Francesc Macià, que va protestar, li van traslladar a l'exili a Cantàbria, i allí l'home va començar ja a apostar per fer el salt a la política.
Déu-n'hi-do.
Que, si un cas, doncs el proper...
No, en parlarem. De totes maneres, ara escoltant-te, fixa't, hem passat de que no es podia criticar res,
sí,
a que avui en dia tothom ho critica tot, però, i a més, hi ha gent que canvia d'opinió al mateix dia.
Correcte.
Parlo de les xarxes socials, que
correcte,
sota l'anonimat també és molt fàcil criticar-ho tot, però... Avui en dia, mira que la crítica és bona, és molt bona, però una crítica com Déu mana, constructiva. Però avui en dia es critica tot absolutament amb de qualsevol manera, de més, eh?
Sí, aquest és el problema, que a vegades falta una mica d'estil, a vegades empatia per la crítica.
I tant que en falta.
Tant pel que critica com pel que és criticat, que també...
Correcte, correcte.
També ha de saber, a vegades, empaitar les crítiques.
Sí, sí, sí.
Però sí, sí, però en aquells moments, estem parlant de l'any 1905, és a dir, que tampoc han canviat tant les coses... I com hi havia també un ambient anticatalanista, i a més la redacció aquesta de la Cucut també era la redacció on s'imprimia La Veu de Catalunya, que era un diari del Partit Liberal, la Lliga Regionalista, que era una miqueta, salvant les distàncies, com el Partit Conservador que podem tenir ara del món del Perecat, per dir-ho, no? D'aquest món confús una mica. No?
Molt bé.
Per tant, ja vull dir que la cosa ve de molt lluny i aquestes coses són interessants i això va crear...
No, que em sembla interessant. Acabem d'afinar-ho el dilluns vinent, va.
Perfecte, doncs pues vinga, que vagi molt bé l'entrada a la normalitat de gener, relativament.
Sí, bueno, anem a la normalitat... bueno, és igual, deixem-ho així. Amb neu i tot, aquest any. Joan Ramon, que ha estat un plaer escoltar-te. Una abraçada.
Adéu a tots, bon dia.
I nosaltres fem una pausa ràpida i obrim la radiografia, que volem saber què ha passat amb el món dels esports aquest cap de setmana, que alguns no han pogut jugar i d'altres sí. No ha anat massa bé, però bueno, ara en parlem a la radiografia, va.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
A lo largo y ancho de nuestro país, buscamos lugares donde crece la esperanza. Donde se da calor y techo a quien no lo tiene. Apoyo y atención a quien se siente solo. Porque detrás de la iglesia hay mucho más.
Yo mi tiempo, que es lo más sagrado, te lo ofrezco a ti, que me importas.
Solidarios por un bien común. Migrantes. El viernes por la noche, en 13.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
Esports. COPE Lleida.
Estás informado.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directe escapa a les 2 de la tarda, obrim la radiografia aquest dilluns 11 de gener del 2021. Com sempre, ben acompanyats, està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard i companys.
També
bon
està...
any.
Bon any. Necessita també... Amics. Està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bones.
Què tal? Com esteu, per cert? Com ha anat la nevada? Us ha agafat a cobert?
Home, això la Vanessa.
Home,
seria
a nosaltres de pleno. A nosaltres de pleno.
Clar, tu vas viatjar, Vanessa?
No, no. Jo estic en quarantena per contacte estret amb un positiu.
Uh-huh.
I no vaig viatjar. I, a més, que les autoritats recomanen doncs, que et confinis a casa i això fem.
Però l'equip va poder anar i tornar bé, sense sobresalts ni ensurts? No, bueno, dic perquè vau anar a Andorra aquest cap de setmana.
Eh? Sí, vam anar en camp i la tornada sí que va ser més durilla que l'anada. La tornada van tenir algun ensurt, però bueno, van poder finalment arribar bé a casa i ja està.
Uh-huh. Albert Escuer, tu no vas viatjar, no, amb el Lleida Esportiu?
No vaig viatjar, però la veritat és que al final està gairebé més estressat que si hagués viatjat, perquè això de tenir tanta gent per la carretera, doncs sí. No és una bona peça al telèfon.
És curiós perquè meteorològicament havien avisat que el dia dolent era el diumenge, va ser així. La xarxa viària lleidatana, per molt que ens expliquin que al final no tenim ni prou personal ni història i s'ha d'anar amb cura, ni que estigués tot bé, i teníem dos desplaçaments curiosament, el Balàfia Volei i el Lleida Esportiu, que anaven a Andorra aquell dissabte. Suposo que per problemes ja de calendaris i perquè ja eren partits aplaçats i aquestes històries, no es va contemplar el no anar a jugar, però si s'hagués aplaçat, a ningú li hagués resultat re estrany, eh?
Home, jo diria que la culpa la tenen los dirigents d'aquest món de l'esport, perquè sapiguent la que està caient, el més fàcil hauria sigut aplaçar tota la jornada de tots els tipus d'esport, perquè s'han fet desplaçaments amb balde, s'han fet desplaçaments que valen un munt de diners, que no s'han pogut jugar partits i s'han quedat a meitat del camí, i tot això és dolent per la carretera i dolent per tothom.
Sí.
Clar, mira, les jugadores del Barça femení, per exemple, de futbol, han estat 3 dies a Madrid, doncs tancades en un hotel. perquè a banda aquesta és l'altra, clar, amb tots els protocols Covid, encara clar. Que et desplaci, tu no pots sortir ni pots anar a passejar
clar.
Allà alegrement. I després hi ha una altra cosa que és per sobre de la competició, dels resultats, dels calendaris i de la mare guapa i tot, que és el sentit comú i la salut. O sigui, hi ha desplaçaments que no es podien fer. O sigui, tu no pots enviar amb la casta de caient dissabte i amb l'estat de les carreteres als clubs amunt i avall i mentre les federacions toquen el violí. Jo hi veig un tip, per exemple, del club futbol sala al col·legi que competeix a la divisió d'honor. I va ser el club el que va haver de tenir que ficar una mica d'esme i dir, escolta, davant del silenci de la federació, suspenem el partit perquè entenem que el Salou, que era el seu rival, doncs no té per què jugar-se la vida ni ell ni les famílies per venir a jugar un partit d'esport, en aquest cas futbol sala.
Sí, sí, sí.
Com sempre, en aquesta pandèmia, crec que falta un sentit.
Vanessa, em sembla que tenim una mica de retard amb la teva connexió, però bueno, però t'escoltem bé, eh? Digues.
Vale, jo haig de dir que el dia abans el president de l'Encamp em va trucar per avisar-me que es preveia una gran nevada per, i que hauria problemes per arribar a Andorra. Jo dissabte al matí vaig parlar amb gent de la federació per valorar la possibilitat de no viatjar. No me van posar facilitats, em van dir que ho havíem d'intentar, que si no arribàvem doncs ja ho comunicaríem, però vam decidir sortir i bueno, al final vam arribar, no? Però sí que és veritat que amb l'ai al cor, també en el meu cas, la meva responsabilitat al final, estàs enviant a gent per carreteres que la veritat no donava gust de, perquè vaig estar tot el dia en tensió fins que van arribar a la una de la matinada. I, bueno, finalment, clar, aquest partit s'havia de jugar perquè era la jornada de la primera jornada de la primera volta i s'havia de jugar abans que comencés la segona volta, que comença dissabte, precisament contra Encamp.
Contra Encamp, també.
I, clar, teníem una pressió afegida. Sí, sí, clar, perquè és la primera jornada de la segona volta i era una pressió afegida, no?, que aquest partit s'havia de jugar perquè també ja me van dir que si no hi anàvem, doncs segurament ens el donàvem per perdut. I, bueno, una mica tot plegat. La veritat és que no ha quedat amb res, però com diu l'Albert, al final les federacions havien de posar una mica de cap i anul·lar-ho ells directament i no que els clubs haguem de decidir si viatgem o no viatgem.
Una mica de sentit comú no sé. I sensibilitat.
I que no és qüestió d'alarmisme ni de fer demagògia, no. Però és que t'està jugant la vida. Quan tu agafes un cotxe o un autocar o una furgoneta per anar-te'n de Lleida a Andorra, de Lleida a Palau de Plegamans o on sí, amb la casta caient, és que estàs ficant en risc la teva seguretat.
Clar.
Llavors,
bueno, i la responsabilitat de les persones que condueixen el cotxe.
Clar.
Sí, sí. No, si aquí és tot el paquet, no només el jugador, tècnics...
Per sort de l'esport i a la vida, home. Però és que estem absolutament majares. Mira, a la Liga de Futbol Professional, el Getafe demana l'ajornament del partit contra l'Elche. I saps el que fa el Tebas? Envia cotxes de la Liga a buscar els jugadors del Getafe a casa seva. I 10 minuts després comencen a regular per xarxes imatges dels jugadors del Getafe ajudant els cotxes.
Ah, sí?
Els envien a la federació a sortir perquè s'havien embarrancat amb la neu. Ens hem tornat tots matar.
No
pot ser. I això ja parlem de la Liga, que són molts diners, drets de televisió, etc. Però una primera nacional de voleibol, per exemple, o una hockey lliga femenina com el Vilassana.
Ni el Lleida Esportiu tampoc tenia que haver anat amb aquestes coses.
No, és que clar, és que al final, clar, és que curiosament, perquè va ser així, aquest desplaçament a Andorra, que és el país dels Pirineus, on neve, on t'estaven dient que és un cap de setmana, que el dia fort era el dissabte, on els dos equips viatjaven dissabte. Jo ja ho sé que venien els dos de partits ajornats, però escolta, pues si s'ha de tornar a ajornar, es torna a ajornar. Però vull dir que jo la resposta aquesta que et van donar a Vanessa de, bueno, almenys intenteu, i si no arribeu, pues ja en parlarem. És que si no arribes perquè et tallen la carretera i pots girar i tornar a sair estalvi a casa, perfecte, però clar, i si no arribes perquè has tingut un accident...
Jo pregunto, si no arribes i tornes cap a casa, qui paga tots els viatges?
Torno a lo mateix. Primer és la vida... És
bueno, tot, la integritat, sí, la salut, sí.
I primer és la salut, i primer és tot, abans que viatjar, a més en el nostre cas, que no som professionals, i al final sí. La gent el dilluns ha d'anar a treballar,
sí, sí,
saps?
Sí, sí.
Vull dir que, bueno, al final ens vam portar la victòria, un gran partit, i ens hem emportat també un positiu, que un jugador de l'equip ha donat positiu, per tant estem en quarantena i per tant dissabte no jugarem.
Ah, o sigui dissabte no jugareu contra l'Encamp.
No jugarem.
Vale, perfecte.
No jugarem contra l'Encamp.
Torneu a aplaçar el partit de l'Encamp.
El primer partit de la segona volta quedarà ajornat.
Bueno. Sí. Molt bé, doncs victòria del... Ara anem ja a la vessant esportiva. Victòria del Balàfia Volley, 0-3, important, interessant, cinquès a la classificació. El proper partit que havia de ser el proper cap de setmana...
Dissabte, sí.
El Juanjo Garra ja ens acaba d'avançar la seva presidenta que quedarà aplaçat a causa d'un positiu a l'equip lleidatà. Per altra banda, Albert, ha sigut un cap de setmana amb resultats... tirant a dolents, eh? Tirant a dolents.
Bueno, n'hi ha un de molt bo, que és el del Llista, sí, que va tornar a guanyar, s'ha tret al Lloret. Realment el que està fent aquesta gent en plena pandèmia i amb temes doncs, de coronavirus i d'hospitals, doncs és de traca i mocador i una pena que ens ho estem perdent.
Sí.
Però la resta sí que no n'és tan bones notícies. El Cadí queia, doncs, com es podia preveure, la pista del Super València, el que havia la Sana també perdia Palau de Plegamans, el bàsquet Pardinyes perdia Hospitalet a un partit que guanyava de 13 a falta de 6 minuts, jo l'estava veient i realment és increïble com se li va escapar, i després la clatellada del Lleida, que bueno, és un partit que desgraciadament aquesta temporada ja l'hem vist diverses vegades.
Jo et llegia, Albert Square, un tuit avui, ara el diré de memòria perquè no el tinc aquí en pantalla, però estava bastant d'acord, és a dir, jo ahir, o abans d'ahir, llegia per les xarxes socials, el Lleida no es mereixia perdre, el Lleida ha jugat millor que l'Andorra, el Lleida no sé què, és a dir, les sensacions són bones, bla, 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 però tu deies, sí, les frases són com sempre, però el temps sí que passa, i les jornades segueixen passant. I, aviam, si això et passa un, dos, tres partits, doncs, bueno, és no res. Però, clar, estem al gener ja, eh?
Sí, no, està clar. Vull dir, el problema és que no avancem i al final els números, que són els que compten al món de l'esport, no ens enganyem, doncs ho tapen tot perquè Lleida està en 13 punts. En una classificació que és enganyosa, perquè Lleida sí que acaba la primera volta, però el grup no. O sigui, demà hi ha golot espanyol, bé, i dimecres ja l'Andorra-Badalona. Podria passar doncs, que després d'aquests dos partits el Lleida estigués en zona de descens. Sí, igualment estaria en zona de descens a 4 o 5 punts del líder.
Sí,
el grup està molt igualat. Però clar, és que al tonto ens hem passat ja mig porró. O sigui, ja la meitat de la lliga s'ha fet. I no avances. Vull dir, hi ha una màxima que diuen que un partit, si no el pots guanyar, doncs no el perdis, i el Lleida doncs no ho està sabent fent. Perquè l'Hospitalet palme al final, l'Olot palme al final, ahir palme al final, tret del Barça, contra el Cornellà al final també caixa gols, tret del Barça, que sembla que va ser el minut 60 i pico que fa el segon el Filet Blaugrana, la majoria de partits s'han perdut al tram final. No pot ser que al mes de gener i a la jornada 10, doncs encara no sapiguem tancar els partits, i és un problema.
Clar,
problema i els dies passen.
Sí, Albert, jornada 10, són 10 partits dels quals la meitat s'han perdut, només un s'ha empatat i se n'ha guanyat 4, 15 gols a favor i 14 en contra. La veritat és que el Lleida és això, ja, o guanya o perd.
Bueno, som un equip dels extrems, som dels que més guanyem, però també el que més perdem, i som dels que més marquem, però també els que més rebem. Llavors no tenim terme mig. I en una lliga com aquesta, tu mira el Nàstic ahir comença a palmar amb el Cornellà, i a casa el Nàstic li està costant, però al final empate. I és un puntet. Ara el puntet d'Olot, el puntet d'Hospitalet, el puntet d'Andorra, fixa't tu com estaries a la classificació.
No, estaries segons.
Sí, que la bona notícia és que estàs en 13 punts i estàs a la pomada, però la mala és que no veus una evolució.
Jo veig un problema, Xavi, que és que a la que nosaltres Lleida segueixi igual i els de dalt tinguin dos o tres jornades en la que guanyin, llavors sí que et separes, eh?
Oh, si te separaràs molt i ja no haurà manera d'accedir. Vull dir, igual que estem a dalt, a la pomada, com diu l'Albert, també estem a la pomada per baix. Vull dir, atenció amb això, perquè està molt igualat tota la classificació. I llavors hi ha gent que té dos partits menys i a veure què passarà amb tot això.
Clar, bueno, sí, això és l'altre.
Aquesta igualtat té la seva vessant positiva, que és aquesta, estàs a la pomada, vull dir, estàs a 4 del líder, però té la negativa que és el que diu el Xavi. A la que et descuidis, te fot el pou. Clar. I si tu arribes amb aquest escenari de competició a les últimes jornades, doncs, ostres, complicant, no? I hi ha molt, clar, és que a cada prèvia sembla que juguem contra el Bayern de Múnich.
Sempre diu el mateix.
És una final, i és un equipazo, i és, a veure, collons,
que estigui a la segona divisió. Un equip de la divisió.
Bueno, que és una final, potser ja comença a tenir raó. El que és un equipazo és una altra història.
No, deixa't estar de finals i d'històries. Final, l'últim dia, o les dues últimes jornades, i tant de bo les puguem jugar aquestes finals. Ara, amb una cosa sí que estic d'acord, és partido, però no com a final, i traiem-nos aquesta pressió de sobre.
Sí, potser tampoc és productiu, eh?
Clar, anem tranquils i intentem aplicar una mica el sentit comú. jo ahir, per exemple, els canvis no els entenc. Però bueno, tampoc sóc entrenador. Però a mi canviar un defensa al minut 80,
sí,
doncs no ho entenc. I després tens la mala sort o casualitat de la vida de que el gol arribi just pel canvi que has fet, per la zona del canvi que has fet. En una jugada que no pot arribar mai de la vida, perquè al minut 80 ja estan els dos, jo crec que conformes amb el 0-0, l'Andorra els havia tingut al començar el partit, el Lleida després també havia reaccionat, la segona part era del Lleida. Hòstia, al minut 80, tal com està el camp, no s'ha de jugar a futbol. Però, hòstia, que un tio per l'esquerra deixes que s'entri i a la dreta deixes que arribi sol i després sí, Carlos Martínez, una vez Carlos Martínez, és un tio en qualitat i fot un golarro. Hòstia, és que no pots permetre que hi hagi aquesta jugada. Uh-huh. Aleshores, bueno, ens hem de començar a ficar les piles perquè és que si no farem tard.
I tant, i tant.
Aquest és el Futbol Club Andorra del Piqué, no?
Sí, sí.
Sí.
Li queda un partit menys si el guanyés, perquè això és el compte de la vella, es posaria líder amb 18 punts. A l'altre grup, l'Eivissa sí que està disparadíssima.
Bueno, perquè ha fet la feina que tenia que fer, i és com tindríem...
Estan 23 punts, està l'Eivissa.
Ja. Bueno, però és que l'altre grup és una verbena. O sigui, la Geneta, que és el Cuente, 4. L'Atlético de Levante, que és el penúltim, en té 5.
Sí, sí, allí és molt... Allí sí que estan molt estirats.
O sigui, l'Eivissa, la segona fase, no caldrà ni que la jugui. Vull dir, ja està directament, acabarà directament classificat pel playoff, com aquell que diu, els 6 partits de segona fase no farà falta ni que els jugui.
Ah, bueno, clar, perquè vam els punts acumulats i tota la història, és veritat.
Clar, té una projecció de 46 punts, és una barbaritat. Al grup del Lleida la projecció del líder és de 34, o sigui, imagina't.
Ja, però dir, han fet la feina, o sigui, tu ja saps com va aquest any la història.
Sí, però no és el mateix jugar amb la Geneta, amb tot el meu respecte.
Que sí.
Com a l'Atlético Levante, que anar-te'n al futbolín del Prat, que anar-te'n a Olot, que jugar amb els filials, que un dia te poden fer el partit de la seva vida i l'altre poden tenir un dia tonto. La desigualtat entre el subgrup 3A i el subgrup 3B és evident i ja l'han parlat moltes vegades. Uh-huh. No crec que sigui referència, perquè realment tu mires la classificació de l'altre grup i si no recordo malament és Eivissa 23, Hércules 18. Clar, uh-huh. Pues ja el Poyan un 15 i el Villarreal més o menys en té 12 o 13. A grup del Lleida l'escenari és diferent. És Nàstic 17, Barça 16, Hospitalet 16, Andorra 15, Llagostera 14, Lleida 13... Hi ha una esgarrotada tremenda.
Clar. La propera jornada, el Lleida Esportiu descansa, perquè són senars, i ja no torna a la competició fins al cap de setmana del 24 de gener, que ho farà a casa davant de l'Hospitalet. L'Hospitalet, que a hores d'ara és tercer amb 16 punts, veurem després de la jornada vinent. Lleida estarà amb un partit menys, cosa que pot ser el condicioni de manera positiva, és a dir, sempre li faltarà aquell partit i per tant si mirem només els punts, doncs igual ens pot ajudar o no, vull dir, al final els punts són els punts, no sé si psicològicament, vull dir.
Sí, però tu figura't que passi el cas a la inversa, no? Que quan ens toqui jugar contra l'Hospitalet vegi ja 6 punts damunt nostre.
Sí, està clar.
Què fem? Ja començarem a la pressió, que si perdem a casa ens en seran 9, i adiós, muy buenas.
Sí, bueno, la pressió ja hi és. Per cert, no s'ha parlat de fitxatges ni res, no? A hores d'ara?
No, de moment, vull dir, es va intentar el desembre amb Albert Torres, que ja es va pretendre a l'estiu, després al desembre, però no, de moment no hi ha res, i bueno, no està l'horno para bollos, que bueno, diria que ell, no?
L'AFE va dir que el Lleida era un dels equips que no estava el dia de pagaments. Albert Esteve, president del Lleida Esportiu, a través de Twitter, que jo és com, jo no sé, ja, el Twitter el fem anar per tot, presenta una foto del comprovant d'una transferència amb data 31 de desembre, dient que sí, que estan al corrent de pagament, amb data 31 de desembre, vull dir, tampoc cal esperar el darrer dia per pagar. Això és un altre tema que tampoc vaig acabar d'entendre, i ell va dir que si volen fitxar, poden fer-ho. Altra cosa és que surti l'oportunitat.
Però vas mirar a veure si havia apretat l'últim botó de la transferència.
Home, no, sí, que és el comprovant, conforme s'ha fet.
No, és veritat això, no. Jo te puc...
Sí, home, sí.
Una transferència d'un milió d'euros, Ricard.
No, però si et surt el comprovant conforme l'has fet.
No, jo t'ensenyaré el paper.
Que mal pensat que ets, Xavi, ets molt mal pensat,
No, no, no,
però aquí hi ha un tema que és el mateix que l'any passat. Bueno, hi ha una desavinança amb una sèrie de jugadors als quals el club també ha denunciat per incompliment de contracte. Recordem la història dels ERTEs. Sí. I aquests diners, igual que el Barça B, doncs també figura a la llista, no? Doncs perquè Jumi n'hi ha 3 o 4 doncs, que reclamen la prima del play-off. Ah. En realitat, el 30 de juny van acabar contra... O sigui, no van jugar al play-off. Bueno, a lo que va és que si al final tu tens alguna cosa per firmar, doncs agafes abones aquesta quantitat i ja està, no?
Bueno.
Però insisteixo que l'escenari, i no a Lleida, sinó a tot arreu, comença a ser complicat, perquè quins dos estan tenint els clubs aquesta temporada?
No, és que per això t'ho dic, que no... O sigui, la finestra està oberta de fitxatge, però allí es quedarà oberta.
No. Aquí no fitxa ni Déu, eh? Ha fitxat el Baleares i... poqueta cosa més, eh? Vull dir, l'altre dia una sessió va aconseguir, però aquí no...
És normal. Imagineu com estan els clubs professionals, doncs imagineu com estem els clubs que som amateurs. Vull dir, que al final, que això... doncs per això vam convocar la concentració dissabte, que no es va poder fer i que la farem dissabte vinent, de ja n'hi ha prou, és que no podem més.
Sí, sí, és veritat, va quedar aplaçada pel tema meteorològic dissabte vinent i tornarà a ser, us informarem des d'aquí, des de Cope Lleida. Xavi Pérez, Vanessa Ortega i Albert Escuer, com sempre un plaer escoltar-vos cada dilluns, arribem a les dues, gràcies per estar amb nosaltres a la radiografia.
Gràcies, companys. Adéu, salut.
I nosaltres, que arribem a les dues de la tarda, com sempre, un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. I tornem demà dimarts a les 12:20, puntuals, com sempre, des de Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dilluns.